Molt bon dia a tots, benvingut un dimecres més en el programa El Món del Vi de Ràdio Pollença. Avui, en dia 26, estem en 1 d'agost, ja està arribant el mes, i avui la biodinàmica és dia de fulla. Segons el calendari de Maria Turn, aquest dia són dies d'aigua, és a dir, són dies, segons hem volgut llegir, que se pot fer tractament a les plantes, el d'esquitar o el d'abonar, etc., és un dia apropiat, sempre hora baixa. El millor. Vull dir perquè la setmana passada, avui que són seguidors del meu programa de Món del Vi, va parlar amb Julio Arroyo, que és l'assessor que fa, entre d'altres, tradueix el calendari de Steiner, que és el calendari de Maria Turn, que és de la biodinàmica, i va parlar un tema molt interessant, que era com aturar, o almenys intentar curar també, el que és humildiu a les vinyes, els mètodes de la biodinàmica, o sigui, amb mètodes com el va poder explicar molt bé, que se fan en preparats naturals. És molt interessant, jo, seria difícil que vos fes un resum, perquè la biodinàmica és un món que cada vegada s'aprèn més i és la veritat, es val la pena que, si teniu temps, escolteu l'àudio que està Ràdio Pollença, se vol, la zona d'àudios, el món del vi, o si no, entrar en el Facebook, Toni Campomar, el món del vi, allà també podeu descarregar. Val la pena perquè no solament es poden vinyes, sinó que també vos dona consell per cuidar els vostres horts, les vostres finques, si heu de fer plantació de vinyes, si com heu de tractar antes, és a dir, la veritat és que val la pena. Jo crec que si aquest dia Ràdio Pollença, si té un buit, els tornarà a emitir, perquè he tingut, de veritat, molt de correus que els han descarregat i també m'han demanat informes, inclús correu de Quixomo per poder accedir, demanar-li preguntes, etc. T'ho dic, que ja veig, si teniu un momentet i el voleu escoltar, val la pena. Bé, no, avui, seguint amb aquest programa confinat, ja ho veurem, això per aquí n'hi ha per llarg, parlarem avui en Esperança Nadal, que és la simpàtica enòloga de Vin Nadal de Binissalem, és una gran col·laboradora del nostre programa i sempre que l'hem de menester, sempre contesta i mos conta com ho fan, etc. I avui xerrarem de la barema, que ja han començat, perquè la conem ja, el blanc ja n'hi ha molt que bullen, com deien, i també mos contarà què és això del residual zero. Residual zero que tenen els seus vins. És molt interessant, però que estem en un sistema que és com l'ecologisme, però no d'un segell ecològic, però pràcticament és el mateix. I després parlarem també amb en Germán Albertí, que és propietari de les vinyes ja també a Binissalem, que són de bodega de vinya de Toni Nadal, que és les Tres Uvas. Coneixeu aquests vins famosos de les Tres Uvas, una bodega molt antiga. Però ara Germán ho ha agafat com a parell i ha entrat un vin nous i també Anaros, me'n recordeu si em van parlar una vegada al nostre programa, Anaros Blanc, també cuida molt les varietats. No és ecològic, però, com ho deia ell, fa intervenció menys possibles. I també ens contarà que té un vi, ara ha fet un vi negre de gran reserva, en homenatge no sé si era sa mare o una predina que té ells, i serà com un vi de guarda. Molt bé, idò. Cuida't-vos i ja sabeu, heu de contar les normes, però sempre muntacionat de vi i passeu més bé. Adeu. I ara, mis oients, tornant a tenir una enòloga que jo particularment m'agrada molt si vegi el meu programa, sobretot per la seva simpatia, el primer de tot, i segon, el molt que sap. Però avui m'agradaria que parlàs un mes de la feina que du cuidar una vinya per fer ben vi. Parlem amb Esperança Nadal. Bona tarda, Esperança.
Hola, Toni i companyia, com esteu?
Bueno, benvinguda, com sempre, en el nostre programa Món del Vi de Ràdio Pollença.
Moltes gràcies per convidar-me, faltaria més.
Antes de res, t'he de fer un parell de preguntes, perquè quan van tastar el teu vins galàcticos, te'n recordo? No, jo t'he dit galàcticos, perquè duen un platí de volante, això crida l'atenció, però vaig tenir bastant correu que me deien perquè era que el residu zero. Jo vaig deixar escoltar-se perquè tu m'ho vas explicar molt bé en aquella intervenció que vas tenir, però bueno, ja que t'ho tornem a tenir aquí, per què és que antes d'entrar a la feina de que vos costa fer feina a la vinya, Però què som els comptes? Què vol dir residu zero?
Mem, residu zero és una certificadora privada, és una empresa privada que certifica tots els productes d'origen agroalimentari, és a dir, pot ser certifica des de carn, peix, passant per olis fins a arribar a Nesbí, d'acord? A mi me va arribar tota aquesta informació, pues, com poden arriben diferents informacions, no? I la vaig llegir detenidament i vaig veure que era un tema que a mi m'interessava molt. Perquè, primer de tot, a jo mateixa, i arriba un moment que clar, que ses mans o ses empreses pues, són ses que són, hi ha empreses més grans i més petites, nosaltres som més petits i tot cau damunt ses mateixes escanes i moltes coses cauen damunt de sa persona que està xerrant aquí, no? De tal forma que més temps en burocràcia no podia invertir. Què vull dir amb això? Que el segell ecològic suposa molta burocràcia, hi ha una sèrie de segells que suposen molta burocràcia i aquest jo no me suposa cap burocràcia perquè l'únic que he de fer és pagar en aquesta empresa per els vins que vull certificar. I aquesta empresa que fa? Aquesta empresa el que fa és enviar a un tècnic de la península, aquest tècnic me treu mostres dels depòsits, precinta els depòsits i aquestes mostres les envia a un laboratori que hi ha a Múrcia d'anàlisis multiresidus. Una vegada tenint la resposta analítica, es havia estat certificat o no per residu zero. I què vol dir residu zero? I després, el que jo he de fer una vegada ha estat aprovat és com anar les etiquetes amb el número de lot de cada una de la botella. És a dir, és blanca passar, doncs és blanca aigua flot té aquest número, d'acord, per donar la transparència al client i que el client pugui llegir l'analítica completa. I tornar allà mateix. Què vol dir residu zero? Residu zero vol dir que el vi, en el meu cas és vi, que el vi conté menys residus d'origen fúngic, és a dir, residus que provenen del tractament que nosaltres fèiem en el camp, del que estableix la normativa europea.
Menys, molt menys.
Molt menys o inexistent. Cada any els registres dels productes que podem utilitzar en vinya contínuament van canviant i el que és l'agricultura ecològica en l'agricultura convencional cada vegada està més allà mateix, és a dir, cada vegada hi ha menys diferències. Fa 10-15 anys les diferències entre agricultura ecològica convencional eren enormes, però la quantitat de productes que s'han eliminat de l'agricultura convencional i la quantitat de productes que s'estan donant d'alta a l'agricultura ecològica pues fa que cada vegada estiguin més a la part. A més, jo crec que aquí a Mallorca hi ha una sensibilitat important cap al manteniment de les vinyes d'una forma bastant sostenible i ecològica, d'acord? Però bé, nosaltres en concret o sigui que a nivell europeu cada any hi ha una sèrie de productes que potser en guany el podem utilitzar un producte i l'any que ve diuen que no, però si se pot continuar utilitzant a lletuga o uns altres cultius, d'acord? I de bé, d'aquests productes que durant aquest any estan utilitzats en vinya, que són els que nosaltres podem utilitzar, nosaltres haurem utilitzat qualcuns. I les restes que té aquest vi d'aquests productes com utilitzat estan per davall del que estableix l'Unió Europea o no n'hi ha. És a dir, la gran majoria de productes no n'hi ha i si hi ha qualque cosa hi ha 0,01 mil·ligrams per litre, és a dir, una misèria. Però el bo és que qui vulgui tenir aquesta informació cercant en el mòbil, o sigui, amb el QR, ara que estan tan de moda una altra vegada el QR, es fa la foto en el lot aquest i t'ha descarregat l'analítica completa. Pots saber quan s'ha vermat aquesta vinya, aquest rem, és a dir, el rem d'aquest vi, quan s'ha vermat, de quines vinyes ve, l'opinió del viticultor. És a dir, l'important jo crec, en els temps que estem ara, és donar molta informació i transparència en el consumidor.
L'altre dia precisament me parlava un consumidor i un amic també a la vegada de Tasma de cada vegada les etiquetes tenen menys informació de lo que és, ni siquiera n'hi ha molt que no posen ni les varietats del vi. Claro, i m'ha dit jo un viticultor m'ha dit a França no el posen. Bé, però a França fa el que vulguin, però realment Jo crec que una bona informació, quan tu dius una bona informació de lo que tu vols, seria molt interessant, però lo que és el consumidor.
Sí, aquesta persona, aquest consumidor en concret de tot arreu del món, és a dir, sí. Les bodegues cada vegada hem anat a indicar, hi ha una sèrie de coses que són obligades a indicar-les i que nosaltres les indicam, lògicament, com és el grau alcohòlic, la capacitat de la botella, si conté o no sulfurós, si està produït a Espanya, etcètera, senyada, la varietat, etcètera. El que passa que si és cert que el que és la informació en quant a nota de tast o en quant sí. Si s'ha matat el dia això sí. Cada vegada s'elimina més, és a dir, ja si lo vols trobar ja has de dirigir-te normalment sí. A la pàgina web i tot
sí,
això
sí. De totes maneres, clar, ja la nota de tast no, pot coincidir que és molt variable, eh?
Claro,
tant
claro.
La persona com ho dia, tu saps, però sí. El que sí crec que seria molt interessant és almenys que digués la varietat de què està elaborat, perquè si hi ha la varietat nostra d'aquí, les autòctones, per exemple, la coneixen més. I si per exemple els agrada un vi, diu, mira, aquest vi m'ha agradat, doncs mira darrere i diu, ah, mira, això era un prensal, mira, així tens, o sigui, per aquí te veus on agrada no vi, no? En aquest cas, no? Cosa que,
sí. És vera, però jo sí és vera que crec que la gran majoria de vins les varietats les solen indicar. Sí. Crec jo que les varietats les solen indicar. Sabeu que si s'indiquen les varietats ha de ser per ordre d'importància, sí. De ser més dominant, de ser manco dominant, però sí és vera que les varietats les solen indicar. Si n'indiques una i has vist una mescla de varietats, les has d'indicar totes,
sí.
Però jo crec que és minoria... aquella etiqueta que no té la varietat de ser que sí. Ara bé, si és un vi de taula no té, no, si és bé. Un vi de la tarda, si és un vi vino de mesa, diguéssim, almenys que tingui una certificadora externa no ho pot indicar.
Claro, claro. Bé, per això ja és un altre món, és una altra cosa.
Correcte, correcte.
Sí. De totes maneres, és molt interessant que la informació arribi al consumidor de coses així com tu m'ho has dit, que d'Espanya la deia que està feta, si és vi de la terra, si és d'una deia de Mitzalem o de Pla Llevant, etc. I després, és important, en un blanc sobretot n'hi ha que s'han oblidat la temperatura de servei, que ja també ha fuit això, antes era, però ara també ha fuit un poc, i clar, arriba un moment que tot arribarà que és una etiqueta davant molt guapa i darrere n'hi ha que ja no en duen, és a dir, que només posen sí. Que, sí. Amb això m'ho va explicar bé, que jo ja no m'he d'anar a compte, la veritat, però va ser de veure vins també. Però és interessantíssim el que ens contava sobre el residu zero, que jo estava pensant que pràcticament seria com, no vull dir millor, però molt similar a el que és una elaboració ecològica.
Bé, és diferent, és a dir, nosaltres utilitzem, és a dir, no estem tancats a l'utilització únicament de productes autoritzats per l'agricultura ecològica, sinó que també utilitzem productes que estan autoritzats dins de l'agricultura convencional, el que sempre miram si deixa o no deixa residus, és a dir, per nosaltres l'important és que no deixi residus.
Ja, en aquest cas.
Això és el fonamental.
Això és l'important.
Bé. Exacte. I nosaltres molt basant sobretot amb una línia molt sostenible i molt cap a la línia ecològica, però no estem dins de la línia ecològica, prioritzant productes que estan autoritzats dins de la línia ecològica, utilitzant molts derivats de plantes i de minerals i de coses d'aquestes, però també utilitzant qualque producte fitosanitari d'agricultura convencional i on guany, a lo millor n'he utilitzat qualcun més que no l'any passat, perquè on guany
i ens han estat
més extremes.
Bé, això és el que et volia parlar. Sembla que el nostre oient ja ha arribat tard en el nostre programa. Estan parlant avui en Esperança Nadal, l'etnòloga i copropietària de Vin Nadal de Binissalem, en el centre de Binissalem, i qualsevol vegada passau per aquell estupendo poble, pues, poble de viniter ja d'història, pues, veureu d'aturar, veureu el seu gran celler que té, i sempre veuran una bona copa de vi, no és vera, Esperança?
Sí, això ho intentarem.
Però ara jo sé que ja estava en barema, ja heu començat, el blanc ja començàvem en barema, i com ho teniu? Ja mig arreglat, ja...
Bé, mira, varen començar per me fa just una setmana, varen informar Chardonnay Sauvignon Blanc, i el Chardonnay, bueno, ja està, ha arrencat la fermentació, ja va davallant, d'acord? I el Sauvignon va un poc més enrere, però bé, estan fent la fermentació, estan fent el que toca, el que toca, i piano, piano, van davallant, ja. Controlant temperatura i van davallant.
Sí, sí.
Correctament, i la veritat que hi ha una franquesa de moment aromàtica molt interessant. Sí. Molt interessant, sí.
Crec que serà un any, a part de l'any que té, que serà interessant també. Però hi ha una cosa entremig que hi ha hagut aquí, per exemple, la nostra zona, moltíssim de pagesos que tenen parres per fer vi o inclús per menjar rem, han estat cremades, com diuen ells, per un mildiu, aquest mildeu. Sí, bueno, no l'han pogut controlar enguany, me deia, jo li he tirat de tot i no puc controlar, me deia, m'agradaria saber què fan aquí, que són ecològics, que no hi poden anar, no poden tirar la conxa i, sin embargo, les seves vinyes són verdes. Bueno, esperança, compte molt, com ho feu vosaltres?
Bé, jo no estic amb agricultura ecològica,
bé, però ja ho fas.
Però jo en concret, les meves vinyes no són vinyes que pateixen de mildiu, gràcies a Déu.
Hombre,
gràcies a Déu, només n'hi ha una que pateix una mica de mildiu i ho hem estat controlant molt, sobretot pues, ha estat en coses ecològiques, eh?
Sí.
En la citina de soia, en derivat de coure i sobretot productes secants, saps? Productes sí. secants que fan que lleven molt humitat. Però ha estat una excepció, és a dir, no he tingut un atac d'aquests horrorosos. El que sí és important quan te ve es mildeu o te ve algo així és orejar bé la planta, despejar bé,
claro.
Que circulis aire i productes d'això que te llevin humitat i sí. un producte molt erradicant. És a dir,
sí.
I hem d'estar molt damunt. Hi ha dos mesos molt crítics,
ja.
diria jo normalment, no? Uns anys més segons les condicions climatològiques més agressius i uns altres manco, però maig, juny i juny i principi de juliol, mitjan de juliol són mesos en què han d'estar ben, però ben damunt de la vinya, ben damunt, i han d'anar per davant d'ella, és a dir, han de tenir ben establert un calendari de tractament, si pot ser cada setmana, cada 10 dies, i d'aquesta forma no...
Ja. Sí, però...
no mos guanyarà. El problema és que mos entri. Una vegada mos ha entrat, ja anem una passeta per darrere, saps?
Però
I costa.
Tu t'has dit que les teves no són molt afectades. Vol dir que influeix el terreny on estan o la varietat?
Bueno, la varietat influeix moltíssim. Sí. El terreny també, si estàs en un lloc més humit, més argilós, totes aquestes coses ajuden, clar que ajuden. Però jo en concret hi ha una petita vinya de Montonegro que està de vora un torrontó
sí.
i té molta argila, jo ets l'única que pateix una miqueta.
Ah.
Però en guany se ha patit una mica i ja està. Però jo sobretot, més que de mildeu, pateix més de serrada. I jo per evitar que la serrada m'entri, com a màxim cada 10 dies, en sofrada cada 10 dies.
Sofre. Sí.
I sofre.
Això que ho fas, el matí o ja al vespre?
Bé, per maig que encara no fa tanta calor, fem els tractaments pues, normalment de les 6 fins a les 2, no? Que ja no, però quan ja hem vestit la calor, ja mos pugem la calor de vespre.
Ja.
De vespre.
Ja.
Sí.
Aquí està, per exemple, l'altre dia que parlàvem que un vi no se fa tot sol i tenir una vinya tenen aquests, d'un molta feina. Jo, aquests pagesos, jo que vaig parlar amb Elma, jo, la veritat, no sé com fan aquestes bodegues que fan aquests vins tan bons, que se dediquen a fer feina nit i dia a la vinya per cuidar-la.
És que és això, és quasi com tenir una vaca, i va de munyir tot el dia. perquè sempre estem nerviosos. Per mar, quan arriba abril-maig, problemes si pensar, veure les condicions climàtiques, veure el percentatge d'humitat que tindrem, etc, per decidir fer tractaments més agressius o manco. Després, ara ja, si fa massa color, per anar a ver mar, control de maduració, si hem d'entrar ja o no. Sempre estem amb aquest aquest patir, amb aquest patiment.
Sí, sí.
O bé, com diuen, serrar con gusto no pica, no? Però, però sí. Sempre hi ha de ser. Hi ha èpoques de molta vinya, hi ha èpoques de més de celler, però sempre, sempre hi ha de ser.
Com seria un dia, cerquem un dia l'any normal de l'esperança de la vinya? Què fas? Un dia normal, no, no per la mare de Barema.
Barema?
No, no parlem de la Barema, no. Un dia normal de cuidar, que per exemple hi vas de matí, molt de matí, per evitar el
mira,
sol.
Mira, jo sobretot ara que estem en època de control de maduració i tot això, m'ha passat normalment pres, damunt les 7-8, ja passats per les vinyes, vas mirant les vinyes, vas mirant el tema del control de maduració, vas agafant mostres i aquestes mostres les dus aquí en el celler, les analitzam i a partir d'aquí anem fent la curva de maduració de rem i decidir si ja, lògicament cada dia faltarà menys per vermar-lo, però si ja és imminent o no. El que passa que jo estar a la vinya un dia sense sensor, normalment ho convinc molt vinya amb feina de celler, convinc les dues coses.
O sigui, també...
també depèn de ja on hi hagi més feina durant aquella època.
Claro, claro. No parlem de l'hora de la poda, que també al final s'ha de podar un determinat, quines tenen una poda i quines són les altres, després la sortida de fulles, llevar les fulles, després quan tenen molt de rem, una cosa molt criticada per tothom, diu, tira tot el rem, n'hi ha un desastre, que en tiren de rem, l'han de tirar, no? Bueno, expliqueu-vos per què és que ho feia.
No, mam, és que també hi ha circumstàncies, és a dir, enguany els motius pels quals se tiren rem són ben diferents en els... en els motius habituals.
Clar.
Els motius normalment freqüents és si una vinya va molt sobrecarregada,
sí.
Si l'idea és eliminar rem, tirar-lo en terra, amb l'objectiu que el rem que quedi penjant concentri més i tingui un millor homo, una millor qualitat, en poques paraules.
Clar, no?
Clar, això és igual que les persones, quan més veies, més sàvies, més se saben regular, i la vinya el mateix, és a dir, una vinya que ja és ben vea, no hauràs d'anar mai a llevar-li, normalment, hi ha excepcions, però no hauràs d'anar a llevar-li càrrega perquè ja s'autoregulella totalment.
Sí, sí, bueno, també sabem que això li fas a un arbre, una pomera o un cirerer o el que vulguis, quan ben hi lleves, pues més bona qualitat tenen les segedes.
Correcte, correcte.
No? Ja dic que una producció molt alta no, tampoc no és molt bona en aquest cas. No?
Exacte. Bueno, i aquí a Espanya les produccions estan ben limitades, també als altres països, per exemple Itàlia,
sí.
I produeixen, poden produir més del doble que aquí a Espanya,
imagina.
Per hectàrea.
Sí, però allà, com us va dir un bodeguer per la zona del nord d'Itàlia, tenen un 80% de consum intern, ja ho van fer això.
Exacte. Aquí hem d'ajudar a que el consum del vi mallorquí augmenti.
Sí.
I bueno, i fer pàtria.
No, bueno, tinc que recordar als nostres oients que el 29 de juliol està penjat en el meu Facebook el Tasti Fero del Vino Galàctico, que li dic jo que l'ha de fort, no? Hòstia, mai això del Galàctico veureu perquè té com una espècie de patió volante en la seva etiqueta, i també veureu el segell que ens compta en Esperança, que és el residu zero. I de passo, mirau, i en aquest cas mos va fer el tast, mos va fer una veïnada teva, mos va fer en Catalina Bibiloni.
Sí, veïnada que és Pablo, sí, sí.
Mos va fer un tast de luxe, veia-li un vistazo, ara que t'entens. I en el nostre oient també el convidam perquè entrin en el meu Facebook, Toni Campomar, el món del vi, i cada setmana sabeu que parlem un vi de nostres cellers, que procurant que no passin de 10 euros, si qualcun passa tampoc és d'un o dos, també hi ha qualcun que no, però vull que vegeu la categoria que tenen, ho tal que mos fan els nostres amics, no la velocitat que jo voldria, això és vera, però vaja, mos ho fan, pues, gràcies encara, i la bona feina dels nostres etnòleg com en Esperança, nit i dia, que viuen per la vinya per poder oferir un vi de la màxima qualitat. Esperança, ha estat un
plaer. Aquesta és la nostra idea i el nostre objectiu, que la gent pugui gaudir bé d'unes bones copes de vi mallorquí.
Exacte.
I gràcies a gent com tu ho feim, ho comunicam i arriben al consumidor final.
Bueno, tots mos feim content, vosaltres mos feim content també la boca feix. Tot queda en un círculo. Ha estat un verdader plaer de veure's on et tenien nosaltres. Com tu saps, ja tinc ganes de veure-te i de que puguem fer una rolada d'etnòlegues i puguem parlar de lo que era la pandèmia. Te'n recordes un temps aquí, va haver la pandèmia, si no podíem sortir.
Això li deia a les meves filles, que encara són petites, i me diuen, i bueno, clar, ho estan passant pillo, i ja volen tornar a l'escola i tal i qual, i li dic, ara ja comenceu a estudiar història, ja veureu d'aquí uns anys, i no seran tants, en els llibres d'història sortirà la punyetera pandèmia del 2020.
A veure, si estàs recordant, ja m'és normal que surti, ja és una cosa que no torni en aquest cas.
Correcte.
Molt bé, Esperança, Alida, una abraçada i fins una altra ocasió.
Gràcies, Toni.
Adéu. I ara, amics oients, bona anem a Port Benissalem per parlar amb en Germán Albertí, que és el responsable de la bodega Toni Nadal Ros, que m'ho recordeu que veiàs en tingut el nostre programa, i ara sabrem com ho va bé. Bon dia, Germán, com estem?
Bon dia, Toni, com estàs? Molt bé.
Molt bé. Que ja hem començat la barema, supos?
Bueno, d'aquí molt poc. La propera setmana, ara, a finals d'agost, començarem.
Sí.
Ja estem ultimant i preparant tot. Queda molt poc, sí.
Germán, per un nostre oient que no coneixin Antoni Nadal Ros, la vostra baralla, on estàu situat? Dins Binissalem, on estàu, a la zona?
No, nosaltres estem, bueno, al municipi Binissalem.
Municipi, sí.
Municipi, dins del municipi, però fora del nucli urbà del poble de Binissalem, en el camí vell de Muró. Estem just a la nostra bodega, està en el camí vell de Muró, quasi arribant a la part de Sencelles. Estem just col·lindant amb el municipi de Sencelles i allà tenim les instal·lacions de la nostra finca Son Roig i on cultivem totes les nostres vinyes, per als nostres vins.
Allà teniu bodega i tot, realment. Allà tot ho feu.
Sí, les nostres vinyes i bodegues, la finca. Sí. Però ho tenim tot molt a prop i facilita molt la feina a l'hora de la barema per molt ràpidament ja entrar dins la bodega, sí.
I també el rei que teniu tot és vostre, perdona. El rei que teniu tot és vostre.
Sí, tot és nostre. Tot és nostre. Tots els vins que elaborem, bueno, tots els vins que elaborem a la bodega, tot és de rei nostre.
Sí,
que nosaltres ultimam i...
Sí, sí. Podríem classificar
durant tot l'any i fem tot el seguiment.
Podríem classificar com si fos un vi de paratge, el que feia Walter, no? Un vi de finca, en aquest cas és també.
Correcte, sí. Com vi de parcel·la, vi res molt especial, gràcies a la tipologia de terroir que tenim, un terroir amb molta pedra, calcari, un típic terra cai vermell, i clar, sí que, sense dubte, tota aquesta àrea on està la nostra finca té una terra molt, molt recomanable per cultiu de la vinya i sense dubte li dona una característica diferenciada en el rem i en el vi.
Clar, però és un vi de paratge, ja és realment. I el guai va afectar molt, humildiu?
Bueno, sí, ha afectat, el que l'hem tingut controlat, hem fet un bon seguiment, la nostra plantació tot és ecològica, i és cert que hi ha varietats que són més sensibles en el mildeu, però bueno, hem estat fent feina i controlant les diferents vinyes que tenim per intentar minimitzar l'afectació. Ha afectat, però realment no d'una manera greu, perquè hem estat allà i des de pràcticament principis de maig hem estat molt damunt en tractaments fitosanitaris i ecològics i ens ha permès, diguéssim, tenir-la controlada, la malaltia. Però sense dubte no ho pareixia, però està seguint una campanya o ha sigut un estiu en què els fongs i sobretot el mildeu ha tingut una afectació important.
Bastant, sí, sí. I vosaltres, ecològic, ja teniu segell? Ho feis en segell?
No, encara no.
Encara no.
Encara no. Tenim a nivell de... el que és el REM sí que el tenim certificat, però ja... La bodega encara no, la nostra producció com és petita, encara, el que sí que és, sense dubte, és el següent pas, que ja la nostra producció sigui en celler i ecològic.
I feis qualsevol cosa a la biodinàmica?
encara no hem fet feina en biodinàmica. Sí. Sense dubte té molt de sentit continuar amb aquesta línia les nostres vinyes en concret, perquè ja són unes vinyes amb una certa edat, que ja duim una experiència bastant bona en el que és agricultura ecològica, i el següent pas, un pas més enllà, seria el tema biodinàmic, però encara no tenim els coneixements suficients per donar aquesta passa. Bé. I bueno, hem d'investigar una miqueta més per tenir clar aquest canvi biodinàmic, o potser els propers anys alguna vinya en concret, començarem a fer alguna aplicació, però per ara encara no, encara no.
Sí, perquè nostres oients que coneguin un poc més la bodega de Tanel Arròs, recordareu sempre el seu famós tres uves, que és un vi conegut en el mercat, en aquest
fórmula, no? Sí.
No, més, és conegut. I també tenia l'Anarós, o l'Anarós, si no té sento,
Anarós. Anarós, sí, aquesta és una marca que va crear mon mare amb l'acrònim del meu predí, A de Antonio Nadal Ros, és sí. Tot junt Anarós,
sí.
I aquest és un vi que tenim sempre, és una gamma de vins en denominació d'origen Binissalem,
sí.
I el primer que van treure va ser un blanc, que va tenir molt d'èxit, estem molt contents,
sí.
I l'últim que van treure dins d'aquesta gamma, que ara va sortir farà quasi dos anys, és l'Anarós Selección, que era un tinto de roure, era un tinto amb 6 mesos de criança en roure, i bueno, seguint la mateixa línia de disseny i tot, perquè tots els vins, diguéssim, de la gamma d'Anarós, de la línia d'Anarós, tenen el mateix disseny,
sí,
però una particularitat cada un, però bueno, estem molt contents, va ser el primer tinto selecció, i encara no tenim, estem decidint si potser al final d'aquest any sortirà un Anarós selecció nou, o potser un tres uves, estem un poc en funció d'ara com està, tenim el pi en barrica, sí. I de cara a final d'any decidirem si serà un futur tres uves o una Anarós selecció.
Sí, Germán, i quines varietats teniu, voltes sembrades, ara, en aquest moment?
Sí, en veritat mallorquines en tintes, el Manto Negro i el Callet, I després tenim altres tintes, el Monastrell, el Cabernet Sauvignon i el Tempranillo, Aquestes cinc varietats tintes. I en varietats blanques tenim el Prensal, el Mallorquí Prensal, el Blanc de Moll I el Macabeu. Set varietats en total.
Està molt bé. I d'aquestes varietats has notat que alguna d'elles té forma més sensible al humildiu, per exemple, i a la serrada?
Per exemple el macabeu, per exemple, és una varietat un poc sensible, també una miqueta esprensal, també, i després en tintes, el Manto Negro i el Callet tenen poques afectacions, un poquet mildeu de fulla, que no és tampoc molt greu,
sí.
I que sí que se detecta en fulla, però després no evoluciona més.
No.
És a dir, s'ha de dir que les varietats tintes mallorquines, tant el Callet com el Manto Negro, Tant sigui el mildeu com també les enrades o idio,
sí,
també
sí.
Són bastant poc vulnerables, són bastant resistents.
Sí.
Per exemple, a lo millor el Cabernet Sauvignon pot ser que sigui una miqueta més afectat, o també el Monastrell, en comparació a les mallorquines, però en general, si sempre inicialment sol haver-hi ataques en fulla, que bueno, que ja pots veure que comença la malaltia i pots tratar. El tema de a vegades hi ha mildeus, sí que és cert que també hi ha un poquet de mildeu larvat, per exemple en el Monastrell, que sol haver-hi, però sempre cada any. Però com te dic, depèn de la producció, depèn de cada varietat, però en general si fem un bon seguiment de la vinya i un tractament sempre pràcticament ben ecològic, és preventiu, tot és preventiu, curació poc, però si vas fent de manera reiterada tractaments i dus un bon control, en general aquestes malalties se solen controlar bé. Sí.
Com veus la verema d'enguany, si ara de moment ja és un poc pres per a fer la bota, hi haurà bona producció?
No, de bona qualitat, sí, de bona qualitat. Ja tenim, hi ha vinyes que ja pràcticament estan a 12 graus, ara a meitat d'agost, per tant de cara a final d'agost, quan comença a vermar, ja tindran 12 i mig, 13 segurs, I la qualitat de rem és bona, i de producció, jo crec que certes varietats, o millor el Manto Negro una miqueta més, no? El Manto Negro, I el reste de varietats, més o menys com l'any passat, o potser, més o menys com l'any passat. Potser, sí que és veritat Manto Negro, sí que en el meu cas, troc que hi ha una miqueta més de producció. I el resta, més o menys, que l'any passat, i de qualitat bona, sense dubte, sí, sí.
Herman, m'estia més remei de parlar de les que estan passant. Com vos ha fet a vosaltres, això de la pandèmia?
Bueno, sense dubte, ha sigut un, està sent un repte per tothom. L'afectació en el món de... En el nostre cas, la venda de vi ha hagut una afectació, una baixada, normal. És a dir, tenim menys clients a Mallorca, a Balears, i claro, perquè si no vulguis la comercialització de tot producte, i en el nostre cas és vi, que és un producte mallorquí altament demandat per client estranger, pues, ha baixat de manera considerable. Hombre, hi ha una preocupació de que està afectant concretament en el nostre sector del vi, un sector que, com tu també sabràs, Toni, pues, durant els últims anys ha crescut molt a nivell de bodegues, i claro, un poquet. Jo ja penso que fa anys que tenim una sobresaturació, tenim una saturació de vins mallorquins, perquè tenim moltes bodegues i cada bodega fa molt de vins. I claro, ara es, con aquesta pandèmia, pues, el que ens ha afectat és, pues, ens ha pujat el listó, més en el sentit que, claro, pues, hi ha molt de vins i se ven poc, per tant, la competència encara, tenim una oferta de vins, pues, molt important, una oferta molt grossa, per tant, a l'hora de la venda, pues, la complicació augmenta. Per tant, un repte de fer el millor producte, intentar-ho presentar el millor possible i, sobretot, diria jo, pues, tenir el client, pues, cuidant el client i promocionar el màxim possible el vins. Però, bueno, a tots, crec que aquesta pandèmia en tots els sectors ens ha afectat i ens ha fet fer més feina, ser més eficients, i en el cas del vi, pues, és, diguéssim, una gota de més en aquest tossó bastant ple de saturació de vins. I, claro, sí que te diria que un augment de preocupació, no? per aquesta saturació de vins.
Lògicament, té molta raó, perquè, bueno, una de les coses que ja parlam és que si només fos un mal que afectés a la que són vins i bodegues, potser tindríem una altra manera de sobreviure més, millor, però, clar, quan ja afecta a tot el que hi ha de trobar a nosaltres, això fa que el repte sigui encara més difícil, no? I combatir, jo crec que sempre el que ens té de nosaltres aquí a la zona de Mallorca, a les nostres vins, és sempre combatir la qualitat. Això sí que m'endrà a cercar tota la qualitat de vins, i amb això ens salvarà, ja de segur, en aquest cas.
Tenint un bon producte i fent un bon producte de la millor qualitat possible, sense dubte és l'única manera per superar de la millor manera tota aquesta situació. El que és molt important, pues, també, no únicament en el sector de les bodegues, sinó que en tots els sectors també, i en el cas concret també un poquet de la nostra comunitat de Balears, pues, aquesta dependència que tenim del turisme, que jo crec que aquesta pandèmia ens ha fet obrir els llums i veure l'alta dependència que tenim, però, bueno, la nostra societat i la nostra economia balear funciona així, és a dir, és el nostre funcionament. El que hem d'intentar és, pues, ser el més eficient possible, fer el millor producte i el client, pues, tenir-lo content i intentar, pues, captar nous clients, i els que tenim, pues, cuidar-los.
Molt bé, Germán Albertí, de la bodega Antonio Nadal i Ros, ha estat un plaer poder parlar una altra vegada amb tu i els nostres oients, i, pues, donem ànims endavant i fins una altra propera que ens podem poder trobar ja en persona i podem...
Sí, quan tota aquesta pandèmia hagi passat un poc, sí. Ja ho saps, jo, quan vulguis, sí. Convidar-me a venir al programa i molt bé, i xerrar personalment, pues, molt millor, disfrutarem.
Molt bé, no? Gràcies a tot,
molt bé,
Ferrara.
Moltes gràcies, Toni. Adéu. Moltes gràcies a tu, gràcies i bon dia a tots.